mira, avui ens acompanya per una banda l'única persona que ha escoltat a Mònica Usart i sabia que avui faria calor, Àngel Pérez de Mundo Deportivo.
Ara confessaré públicament que jo que molts dies entro a les 7 aquí al diari Mundo Deportivo, el tuit de l'Usart és el que em marca a mi el com els surto, els surto bé, més abrigat, els surto amb paraigües, els agafo la moto o no.
Doncs el 30 de novembre arriba màniga curta i, si has escoltat bé la Mònica, demà, en teoria, paraigües.
Però jo sempre vaig a màniga curta, encara que foti una rasca al·lucinant a fora.
Per tant, tu no fas canvi d'armari.
No, jo de fet, a casa meva, els 365 dies d'any vaig sense samarreta. Vull dir,
que vas amb el pit descobert.
Sí, vaig amb un pantaló del Barça o d'aquests de futbol i tal. I sí, perquè
jo soc, boles,
soc molt calorós, soc molt calorós.
Sense samarreta.
Sense samarreta. I dormo sense samarreta i tot, eh?
Però perdona un moment, i aleshores, quan arriba l'hora de sopar, sopa sense samarreta, també?
Sí.
Ostres, ai, no. Això està prohibit.
Atenció, ha entrat com una exhalació, Martí Molina.
Martí Molina, que avui ve, a banda de ser ambaixador de Berga, o del Berguedà, avui ve...
Berga.
Sí, perquè Berga és una altra cosa, no?
Berga és una altra cosa, i a més amb B baixa. Berga.
A mi sempre m'ha costat dir molt Berga i Matadepera. M'ha costat molt sempre dir, jo dic Matadepera i Berga. Però
Berga.
Ja ho canviaré. Dit això, avui el Martí Molina ha vingut al temps afegit del versió RAC1 amb el color que va posar de moda Pep Guardiola a la temporada del triplet 2008-2009.
Ara.
Home, que és el color morat.
Veníem a cal líder i per tant hem d'anar com els líders.
Molt bé. Gran Martí.
Bueno, anem al tema que interessa ara mateix a l'audiència, que és el debat entre Àngel Pérez, que es fot la sopa amb
tal qual, el pit descobert, sí.
I el Martí Molina, que estaria a la meva línia, que s'ha posat les mans al...
Prohibit, estic d'acord. No, prohibit.
Sí, hi ha uns codis de conducta a la taula que és tècnicament prohibit anar vestit a la taula.
Però si estic a casa amb la meva dona i els meus fills, si ve algú... Si te'n poso una samarreta.
És igual.
La taula quin detall, no, Toni?
No, però clar, tu, perdona, tu ets de pit pelut o tens pèl?
No gaire. Vale, és més, ara et diré, quan si algun dia demano sopar o ve algun repartidor i tal, aquí sí que no em poso la samarreta, aquí obro.
Ah, obres sense la samarreta, bueno, amb el de repartidor.
Sí. No em posaré, és un segon, obres la porta, són 30 segons d'intercanvi.
Àngel, a casa teva, perdona, què viviu, amb una sauna?
No, al revés, si no et pensis que hi ha la casa, si de fet, la meva dona i els nens van abrigats.
Quin contrast, no?
Sí, bueno, són molt calorós. Són molt calorós.
Aleshores, no deus dormir ni tapat.
No gaire.
Sí, calor,
no, com a molt, a l'hivern una mica llençolet, una mica per sobre.
O sigui, ni edredon toques.
No, edredon no toco, sí, jo.
Doncs free per la
vida. Sí, edredon cap a la banda dreta.
Jo he quedat com el Martí... O sigui, a mi hi ha una escena que... perdona, ara no vull obrir aquí ara un...
Sí, obrim.
No obrim. Un debat, una...
una polèmica
amb l'Àngel, sinó tot el contrari. Però clar, jo sempre que miro gent menjant sense samarreta ni sense res, sempre penso, tard o d'hora deu caure un pèl, deu caure alguna cosa, i trobo poc higiènic. I sempre jo sóc molt de samarreta.
No,
i...
És veritat que no m'he trobat, ara que ho dius, no m'he trobat mai amb la situació potser si em passés, em faria recapacitar i tornar, però de moment no m'he trobat amb el problema.
Sincerament, i estic amb la Marta, que també s'ha posat les mans al cap, sempre que s'hagi de menjar, sempre que s'estigui a una taula, encara, i dic això perquè molts amics, amb això tinc un debat amb amics, quan alguna vegada, algun estiu, ens hem trobat, dic alguna vegada perquè ara em direu de tot, però alguna vegada que hem sortit a la mar, tipus Calella i tal, encara que vagis amb banyador, que estiguis damunt d'un vaixell, sempre quan mengis amb samarreta. Sempre. Encara que siguis com Cristiano Ronaldo, que no tens ni un pèl al cos.
Tu estàs a la platja, allà a la tovallola, i et vas a buscar un bocata i et fots la samarreta per menjar-te el bocata?
Sempre samarreta quan menges. Sempre. Estiguis amb la teva família, que encara més, perquè els has de respectar, o estiguis amb més gent, lògicament, i vingui el repartidor o repartidora, qui sigui. Jo estic d'acord amb la Marta que samarreta sempre.
Ara vull quan arribi a casa em fareu sentir malament.
Sí.
Em posaré la samarreta.
No,
és un tema de comoditat.
Ens has deixat sorpresos. Sí, i més amb la fresqueta que fa ara, sí, que dius.
Una cosa estètica de respecte, això de...
Clar, jo vaig amb pijama, amb un polo, i soc més fredolic. Jo darrerament sempre tinc...
Mira, ens està escrivint el nostre estimat amic Eduard Pujol, que diu que sobretot, samarreta per damunt de tot. Sempre.
Eduard Pujol és un cert...
Estic d'acord amb això.
I molt elegant, a més a més.
I els meus fills, alguna vegada que han fet alguna intentona a l'estiu de venir sense samarreta, jo els envio a l'habitació, posa't una samarreta i després vens a dinar.
Aquí igual he de canviar,
per als
més grans, igual sí que hauré de canviar que allò que els pares... Quan,
sí, però
quan...
tu els estàs donant exemple, ja, eh?
Ja, però encara no s'entenen gaire. Ah. Tenen dos anys i tres anys i mig, ara ja comencen a enterar-se les coses, però és veritat, per exemple, el típic de menjar fruita i aquestes coses, que jo, per exemple, no, ara no aprofundirem, però no tant, quan ets pare comences a menjar coses, per donar exemple, doncs igual la samarreta té que aparèixer a la meva vida en algun moment o altre per, sí, sí, per sopar.
Vinga, doncs jo crec que era necessari...
No, s'ha obert el debat sense esperar-ho.
Està molt bé ajudar-nos entre tots, però, i home, crec que Àngel, que necessitaves ajuda.
La conclusió és que fes el que et doni la
cara.
És casa teva.
Tu. Saps qui necessita? Mira, també el Bernat Gascon, un fantàstic. Mira, l'explica justament del Palau, que em diu samarreta. Tots m'estan dient samarreta, tinc samarreta.
És que t'anava a dir una enquesta, però no m'atreveixo.
L'Àngel Pérez està escolta.
Mira, saps qui necessita ajuda? Els socis i sòcies que, com sempre, i això em recorda a mi, i segurament a tu, Àngel, que sempre anàvem a última hora. Perquè en unes horetes queda poc ja...
Això es manté? Perquè aquest matí s'especulava, escoltat a Cal Basté, que deien que això es podria fer al llarg del termini. No.
Es pot, però es contempla que no serà de forma immediata. I es fa si realment és un desastre. M'explico. En unes hores acaba el termini per regularitzar, socis i sòcies, el missatge va per vosaltres, la vostra situació. Sí. Si no ho feu, compte, perquè podríeu perdre la vostra condició de soci. Oh. Elena Fort ja va avisar a Mundo Deportivo, per cert, a Javier Gascón, va avisar, la vicepresidenta institucional del club, va dir que a falta d'una setmana perquè acabés el termini de regularització del cens, més de 4.000 socis i sòcies encara no havien regularitzat la seva situació. A falta de 24 hores, és a dir, ahir més o menys a les 6-7 de la tarda, encara quedava pendent que 34.000 socis i sòcies regularitzessin la seva situació. I com molt bé deies, Toni, s'ha dit aquest matí també al Món, el club contempla de moment la possibilitat d'ampliar aquest termini per regularitzar la situació, tot i que, evidentment, no seria de forma immediata, i veurem a veure què passa. En qualsevol cas, Àngel i Martí, sou socis abonats, a més a més?
Socis i simpatitzants, com
deia. Els dos sou socis?
Socis i abonats.
No com tu.
Per tant, parlem en propietat, com a socis, eh?
Exacte. A veure, què els diria als vostres consocis, com diria el president? És a dir, que ja està... Vosaltres esteu regularitzats de tot? No hi ha cap història?
Sí. Jo crec que sí, estic al dia i en pau amb tothom.
I escolta, què passa que aquí el soci no té por? Perquè aquesta és una altra. El que fa el club és intentar ampliar el termini perquè els socis que realment no vulguin perdre la seva condició de soci tinguin una oportunitat.
I no serà que estan morts?
Clar, hi ha una part que és això...
No, però són molts, 40... Quants has dit?
Mira, a falta de 24 hores, que encara quedaven 34.000 per regularitzar la situació.
No hi ha tants morts, però aviam, és que això és una cosa que el dia que reps el... Jo ho vaig fer així, el dia que reps el mail, jo ho vaig fer ràpid amb els meus i amb els dels meus fills, perquè vaig dir, si no ho faig ara, se m'oblidarà. És el típic, ja no és de soci al Barça, és el típic que has de fer alguna gestió o alguna cosa, i dius, ostres, vaig a fer-ho ràpid. I jo ho vaig fer el primer o el segon dia que vaig rebre el mail. Però hi ha una altra cosa, que és que, com fa tant temps que va començar aquesta campanya, jo aquesta setmana passada, després de les aparicions múltiples, que em semblen bé, dels representants del club dient, recordant que s'havia de fer, vaig tenir que tornar a entrar per comprovar que ho havia fet. Perquè arriba un
punt... Perquè havia passat tant de temps que no recordava si ho havies fet o no.
Arriba un punt que dius, ostres, aviam si ara juraria que ho he fet, però aviam si se m'ha passat perquè tanta gent que s'hagi oblidat o que no ho hagi fet, i vaig tenir que entrar a comprovar per segona vegada, i efectivament
però
tenia
que és molta feina haver de regularitzar.
No, si són 30 segons.
Són res, 5 minuts no arriba.
Sí, bueno, sí, potser...
Com és, Martí?
Els meus fills també són socis, i els vaig regularitzar en 5 minuts, vaig fer tot el procés i no va ser tan complicat.
Tu entres aquí a la web, entres al link, i llavors et diu, has de posar la teva part de soci, i el que sí que és veritat que et fa parlar, et fa gravar una nota de veu.
Ah, sí?
Clar. Et fa registrar una, com una fe de vida, com si dius, sí, perquè jo li vaig fer meu pare.
Ah, sí?
Com un segrest. Estoy vivo.
Sí, entres i...
Tu entres a l'aplicar el teu link. Sí.
Et fa llegir un text que no s'entenia res.
Dius, inicia procediment. Ok, adelante. Sí, tal. Ets l'Àngel Pérez, aquestes dades són correctes? Sí, endavant. Vols actualitzar el cens del soci? Sí. Per acabar, apreta el botó de gravar i llegeix aquesta frase.
Ah, sí, jo també ho he fet.
Ens diuen que la web del cens no funciona fa estona, eh?
S'ha col·lapsat.
Clar, és que...
No funciona fa estona.
Clar, ara la gent li ha fet l'esprit. Però és el que diu Àngel Pérez. Si fa tant de temps, hi ha coses que al final te n'oblides.
Anem ja per la segona pròrroga, eh? Perquè així s'havia d'acabar el 31 d'octubre. I van prorrogar-ho un mes més. I ara ja anem per la segona pròrroga per la gent aquesta que a última hora diran que...
Doncs mira, que ho tanquin, que ho tanquin.
A veure, aquí hi ha dues coses amb això. Primera, és veritat que hi ha una part de socis que són morts, però que el que han fet és que, com que tenien l'abonament al seu nom, el que no s'ha fet és un canvi de situació. Has d'anar al club, has de dir, escolta, aquí hereta el carnet, aquí és el soci que agafarà aquesta cadira i tal, i això és un procés que molta gent li fa, és una mica engorrós, i no han volgut fer. I això és una part dels socis. I també hi ha uns altres que el que fan és que ells són propietaris, diguem-ne, del carnet, i també d'un abonament l'abonament, però que no el gestionen ells. És a dir, hi ha gent que, pel que sigui, tenen el carnet a la seva propietat, però el que fan és, oita, jo no vull pagar la quota pel motiu que sigui, perquè no puc econòmicament sí, i tal, i el que fa és, oita, doncs amb el farmacèutic de la cantonada, o amb qui
exacte.
Sigui, li dono, i em paga la quantitat i ja està.
Exacte.
Doncs aquí és on hi ha els dos conflictes. El gran morbo de tot això està en saber quanta d'aquesta gent que no regularitzarà la seva situació tenen abonament, perquè aquests es quedaran sense abonament. Aquest és el gran morbo de saber. Jo es porto tot el dia preguntant la xifra al club.
O sigui, no, tota aquesta operació és per regularitzar, és a dir, per treure del que en diríem economia submergida, per treure per passar del que seria carnets i tot això, que ara mateix són incontrolables, passar-los a tenir-los controlats i saber qui té segons quins abonaments i carnets.
Exacte, per controlar una miqueta el cotarro. Això més o menys es fa cada uns 10 anys.
Sí, no, que em sembla molt bé. Més,
tants caps, tants barrets.
En tot el món digital et demanen totes les teves dades...
Bueno, però saber que un club de... Sí,
no, que sigui, no em doni pas que em sembli malament. Jo estic molt a favor.
I que no s'especuli o es faci negoci... I que es faci negoci amb tot un seguit d'abonaments que teòricament és d'un soci, però després entreu un profit un altre, i que aquí al final passa després lo de l'internet de Frankfurt, que apareix tot de gent que diu, bueno, què ha passat aquí? I una gran part de gent que no va ni són ni estan ni se'ls espera lloguen
però,
el carnet, no?
No s'ha de barrejar soci i abonat, el que s'està parlant avui, el que estem parlant, els que falten són socis que no tenen seient, no tenen dret a anar.
Aleshores, com és que no
socis,
es posen al dia?
No, socis en general,
que no sabem.
Socis amb abonament i sense abonament, socis en general.
Però vull dir que són que els que tenen seient, o sigui... és imprescindible la condició de soci, però pot ser que molta gent dels que no han actualitzat no tinguin seient. Hi ha una cosa per a mi que és determinant. Quan entra Joan Laporta en aquesta segona etapa, el que fa és obrir barra lliure a tothom que es pugui fer soci, perquè fins que va entrar Laporta en aquesta segona etapa, per poder-te fer soci del Barça, tenies que ser o per un familiar de primer o segon grau, o pagant 3 anys a fons perdut, i el quart any ja eres soci. Era una manera de controlar que no tothom es fes soci a la babalà, perquè al final tu vas, pagues i et fas soci. Llavors, què passa? Amb Laporta, quan obren aquesta flexibilitat perquè tothom es faci soci, doncs molt possiblement aquests 30.000 és gent que en l'últim any o en els últims 2 anys ha agafat i s'ha fet soci, que al final és fer una gestió i pagar la primera quota del primer any, i que després, pel que sigui, ja no volen continuar o els és igual, o han regalat al nebot, a la neboda tal, i no estan pendents del cas. Perquè, clar, tu si has pagat 3 anys de fons perdut per fer-te soci,
ja
és, perquè vols, és perquè vols ser
claro,
soci de
Barça. Claro, perquè és un bon barcelonista.
En canvi, si de cop i volta dius, mira, li vaig a regalar al Toni, vinga, va, és l'aniversari del Toni, doncs el fem soci del Barça.
No.
I tu, que bé, m'han fet soci del Barça. I l'any que ve dius, no, ja ni m'he recordat tu que era soci del Barça.
Això sí.
No. Estic pensant que si et regalen, o sigui, no, que si és obert a tothom i tothom es pot fer soci del Barça i et regalen això que dius tu, doncs a lo millor t'ho han regalat, ho has fotut amb un calaix i ja no te'n recordes.
Aquest home barcelonista, ja era hora que es netegés aquests cens. Ja era hora que es netegi. I que es pugui dir aquests que no són socis i els socis morts, sobretot. Perquè com més socis morts treguin, més m'abaixarà el número de soci. Perquè a mesura que es va morint la gent que tens a davant, cada vegada tens el número
baixant,
més baix.
Sí, va baixant.
I a veure si la grip aquesta xina o alguna cosa també acaba de fer neteja, perquè jo vull estar al top 10.
Sí,
jo vull ser
del top... Vas al foso, quan més baix tens el número de soci, més a prop estàs de...
Jo vull ser el número 1. I a mi em faria molta il·lusió ser el número 1.
El número 1 és a veure quant temps dura. Això és com el número 1 dels 40. Quan estàs al número 1, estàs en perill de caure, i quan cau el disco, ja busca-l'hi.
Hi ha socis que duren menys el número 1 que Moyà al tennis, Perquè, clar, és el número 1 i moren. Clar. No, perquè són tan grans.
Per això et dic que jo no voldria arribar al número 1, però aquest home, que és una mica estrany,
i vol arribar al número 1. I n'hi ha molts que són més vells que jo i estan davant meu, a veure si es manté l'any de la vegada.
Però no veu que quan arribi vostè al número 1...
Que serà el primer,
sí, però si tindrà tots els números per palmar.
Jo, una de les solucions de la meva vida, si és que arribo, és poder tenir un número de soci molt baix, el 100 o menys.
No,
cosa que no arribarà. I poder anar a l'assemblea i dir, soci número 7, i que la gent faci
és la il·lusió
jo vull anar com hi ha gravacions que tenim aquí de socis molt antics que només per dir número de socis
és el que diu el Martí.
Això està passant al Madrid amb els presidents d'honor, perquè
perquè sabemos hacer las cosas.
Va posar Di Stéfano, va morir Di Stéfano, Pirri. Van a Mancio, i ara acaben d'anomenar Pirri. Llavors, jo si fos Pirri diria, no, a mi no m'anomeneu president d'honor.
Director deportivo, médico del Real Madrid, i ara president d'honor. ¿Quién es el president d'honor del Barça?
¿Quién es?
Estem rebent molts missatges de gent que continua dient que el cens no funciona, i el Carles Culer ens diu...
Carles Culer?
Això del cens està tan mal fet que fas el tràmit i no reps cap comprovant ni per e-mail ni per cap canal.
És a dir, retratados.
Que ara et diuen que no ho has fet i tu no pots demostrar que sí que has fet els tràmits.
Pots demostrar-ho... És que ara ho estava entrant per ensenyar-vos-ho. A l'aplicació dels socis, allà hi ha una sèrie de llistes i pots buscar tràmits pendents o tràmits completats. I si tu has fet el cens, allà et consta que
allà surt, eh? Sí,
el tràmit
surt.
Completat. Però és veritat el que diu aquest oient, que si tinguessis un mail, que és el primer que vaig buscar jo l'altre dia, quan dic, ostres, ho he fet o no ho he fet? Vas al mail i poses al buscador OAB, Futbol Club Barcelona, a veure si tinc algun mail. Si hagués tingut el mail de confirmació de molt bé, ho has fet molt bé i t'has actualitzat, ja t'oblides.
Martí, tinc un regal per tu.
Sí.
El teu somni i el meu somni, escolta'l.
Bona tarda a tothom. Sóc el soci número 8 del Barça. Aquest any...
Aquest
any fa 90 anys que vinc al Barça. I fa 83 que sóc soci. L'únic de l'any 1937.
Sí, senyor.
D'aquest club que tothom ara s'està queixant, cosa que no m'ha agradat gent.
A mi tampoc.
Es queixem de les estructures, es queixem això. Però per què es queixem? L'estat nou Barça, s'han de fer rampes, s'ha de fer això. Això es farà, però si no tenim el permís de l'Ajuntament, o quartos no podem fer. O sigui, l'antic...
Per què són aquests que
hi ha? Colau, diu que és Colau.
Hi ha un que m'incorpora.
I hem donat un vot a la directiva perquè pugui acabar el nou Espai Barça i moltes coses més.
Veus?
I saludes els meus amics, president i vicepresident, Bartomeu i això.
Ah, mira, encara hi viu Bartomeu.
Bartomeu i això.
I això
que és la resta de la...
Això és Jordi Mestre i companyia.
Estem rebent més crítiques del sistema aquest que no funciona.
No, però digueu.
Mira, el Toni Jordà diu, la regularització de socis és un desastre. Ho vaig fer fa un mes i vaig trigar una setmana en completar-ho. L'aplicació es quedava penjada en confirmar les dades. Vaig trucar al club i em van demanar que els enviés les dades amb un document de fe de vida o d'empadronament. O sigui, no funcionava. I un altre oient ens ha dit que va haver de fer servir diversos telèfons mòbils perquè l'aplicació es penjava tota l'estona.
Jo ho vaig fer al Botafumeiro, a mi anava perfecte. No, perquè tenen molt bona cobertura al Botafumeiro.
Bé, mira, hi ha un soci, que per cert és un soci que coneixeu tots i que porta 36 anys de soci, tants com quan va néixer, que és Gerard Piqué, i ens ha posat en alerta. David Solans, bona tarda.
Hola, bona tarda, altre cop. Sí, mira, hem de parlar de Gerard Piqué perquè avui ha parlat en un fòrum de negocis i esports que organitzen Expansió i Marca. Ha parlat d'una cosa, d'un tema que fa temps que hi ha un xup-xup constant, més quan el Barça no va gaire bé econòmicament. El president de la Kings League i de Cosmos no ha augurat un gran futur, atenció, a Barça i Madrid.
Com?
Piqué assegura que en 5 anys el Barça i el Madrid no podran competir a Europa i que l'única solució passa per convertir-se en societats anònimes. Escoltem-lo.
Barça y Madrid, ¿por qué siguen compitiendo? Porque se están endeudando cada vez más. Porque el Barça está tirando de palancas, el Madrid también se está endeudando, pero es que llegará un punto que la deuda, que no sé si será en 3, en 5, en 7 años, ya los intereses, el club no podrá pagarlos. Entonces, te verás abocado a que el Barça sea una sociedad anónima deportiva y a que el Madrid, que a lo mejor tardará más porque está mejor económicamente, si quiere competir, seguir compitiendo en Europa, pues más de lo mismo. A no ser que haya una Superliga antes, a no ser que se regule el fair play financiero.
Clar, poden passar moltes coses abans de ser una societat anònima.
Bueno,
també
pot
haver aquest híbrid.
Deixa, permís, eh?
Sí, sí, tant.
A l'Àngel Pérez i el Martí Molina. Està en la línia, o sigui, està en l'anàlisi correcta Gerard Piqué?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè al final...
Bé, perquè anem donant voltes a coses que són, pel que explica aquí Piqué, crec que parla clar i, en aquest cas, castellà.
Al final, Piqué basa el seu argumentari amb l'increment del deute, i el que estem veient any rere any és que el deute va creixent.
Sí, sí.
I no només creix el deute, sinó que creix la hipoteca dels teus actius. És a dir, el nou Camp Nou, bueno, aquí tenim el doctor, el doctor, expert al nou Camp Nou, el Martí, però el nou Camp Nou, en el moment que es comenci a ser operatiu, els ingressos, una gran part dels ingressos que generarà estan hipotecats durant, que són 25 anys, no? Aleshores, jo crec que Piqué va en la bona línia. Jo crec que està bé que algun personatge com Piqué, que té nom en el barcelonisme, que ara està ficat en el món empresarial,
que posi com a mínim el debat sobre la taula, perquè al final, què passa? Els polítics, els directius, presidents, quan se'ls hi pregunta, què fan? Fan allò tan populista de dir, jo, sota el meu mandat,
no passarà.
Mai serà societat anònima.
No passarà.
Bueno, això queda molt bé dir-ho, és com una mica, no vull canviar el tema, però el del Xavi, queda molt bé ratificar el Xavi, però una cosa és el que dius portes en fora i una altra cosa és el que dius portes en dins. Doncs això és el mateix. Llavors, a mi em sembla molt acertat l'argumentari del Gerard, del Piqué, i crec que en general el barcelonisme, i anant una mica a l'enquesta, no? El soci hauria de despertar no només per votar l'enquesta de RAC1 del Versió, sinó per tornar a estar viu, perquè sembla que el soci estigui adormit, anestesiat, estigui mig mort. Aleshores, compte, perquè és molt seriosa la situació.
És que de les paraules del Piqué, que si te les escoltes amb molt deteniment, parla del Barça, parla del Real Madrid, d'aquesta dinàmica diabòlica de l'endeutament. El Real Madrid també ha tingut que demanar una palanca, tot i que...
Sí, sí, sí.
Tot i que ho negui...
No, ninguna palanca.
Estan cada cop més endeutats, el Futbol Club Barcelona també, i després amb el Manel Pérez, que va venir a explicar-nos el que era la... els comptes del Futbol Club Barcelona, hi ha un paràgraf importantíssim, que és que en aquest darrer any s'ha generat molt deute per poder pagar els sous. És a dir, sí, que Gerard Piqué crec que fa una anàlisi claríssim de cap a on anem, i és el que ha dit. Si no es fa una Superliga, que ho ha intentat el Barça i el Real Madrid, si no canvia molt les coses, el Barça i el Real Madrid estan abocats a una societat anònima.
Clar, i més que pel deute, també suposo que competir amb clubs d'estat, no? Martí, també, que si tu vols ser competitiu amb altres clubs que tenen injeccions econòmiques extraesportives, també suposo que també... Ho referia això, Gerard Piqué.
Sí, però el Barça també és veritat que ha aconseguit ser, sense clubs d'estat ni sense tot això, ha aconseguit ser l'equip que més facturava i treure diners gràcies a... És veritat que la massa social, ahir ho explicava el Lázaro molt bé, sí, representa un 5-7% dels ingressos, etc.
Sí, sí, etcètera, un 7%.
Però si tu mires el suc que n'ha tret del rendiment del Camp Nou, més tots els premis que aconseguia televisius per fer d'arribar lluny a Champions, etc., més tota la seva marca comercial que la podia explotar, el Barça aconseguia un nivell d'ingressos superior a altres clubs d'estat. Per tant, aquí no hi havia el problema. Quan les coses anaven bé, el Barça no tenia cap tipus de dificultat. El problema va ser en què va haver-hi una molt mala gestió de tot això, uns contractes creixents, i que quan va arribar la pandèmia, el Barça el que va fer, com que no podia trencar els contractes perquè estaven blindadíssims per la UEFA, va haver de menjar-se'ls amb patates. Els jugadors no van baixar del burro, i a partir d'aquí vas anar acumulant un deute que ara és un deute majúscul. L'única cosa, Piqué té certa raó, bé, sí, veurem, hi ha un risc evidentíssim de que això passi. L'única cosa que pot salvar el Barça és que un cop estigui acabat l'espai Barça, realment els pronòstics que té aquesta junta directiva, que són molt optimistes i que parlen d'aproximadament 350-360 milions d'ingressos que generarà el club, realment això es pugui generar i tu puguis començar, a través d'aquests ingressos que et dona el nou Camp Nou, tornar el deute a reduir el deute a la vegada que vas pagant el que és l'estadi. Si no es compleixen aquests pronòstics, estàs abocat a una societat anònima esportiva. Quan nosaltres ho diem, els periodistes, que fa temps que ho estem comentant, ens diuen de tot.
És que no ho vull sentir!
Ens diuen de tot. Però és que és un risc.
És a dir,
què més voldria jo que seguir sent propietat, sent titular del club i sent soci, que no em canviés el model de propietat? Què més voldria? Però és que el risc hi és. Tant de bo que no passi. Però el que no podem fer és anar amb el lliri la mà i fent veure que no passa res, perquè el dia que passi, de cop i volta tothom dirà, hosti, què ha passat aquí?
Sí, de totes formes,
això,
Martí,
que ho hem d'avisar i hem de ser conscients.
Per tranquil·litzar el personal, tirant una miqueta d'història, no té res a veure, però només per posar en situació, des de l'època de Núñez ja es parlava de l'amenaça del núvol de la societat anònima. D'això fa més de 20 anys. El Real Madrid havia de baixar a segona divisió B l'any 2000.
No.
Per un tema econòmic...
Esto no era así. Estéis arreglados. Barcelonismo sociológico. Eso es lo que tenéis.
Pero fíjese,
¿cómo
no?
Se llama?
Se llama Edgar Fornós.
Edgar Fornós.
Apunte, por si sí, Edgar Fornós.
Un segundo, si voy a hablar bien de ustedes.
Retratado.
L'any 2000, el Real Madrid havia d'anar directament a segona divisió B per un tema del deute que era molt gran. Què va fer? Florentino Pérez va guanyar les eleccions. Florentino Pérez manava i mana més que el rei a Espanya i a Madrid.
Sí, sí.
El senyor Manzano, que era l'alcalde, li va dir, mira, esos terrenos de la ciudad deportiva donde hay ahora las cuatro torres no son requalificables.
No.
Ah, ahora sí lo son.
Sí que eren.
Es va vendre per una morterada i allò es va acabar.
Eren requalificables, igual que les requalificaciones de l'Espai Barça i de Sant Joan d'Espí. Ojo, cuidado.
Però, per tant, tinc la sensació de que... No, però això és bo, és a dir, Madrid va salvar una situació que era de match ball i al final es va aconseguir salvar, no? Jo tinc la sensació de que està molt bé Gerard Piqué que posi l'alerta, està molt bé, que posi les coses sobre la taula, anem pel pedregar si no hi ha un canvi.
Jo crec, perdona, jo crec que és que no posa l'alerta, és que t'està dient el que passarà.
Sí,
sigui, no t'està posant una alerta, t'està dient que ell veu inviable en la dinàmica que estan el Real Madrid i el Barça a la Champions?
A dia d'avui. Clar, ell fa una previsió del que pot passar si seguim d'alguna forma la dinàmica.
Jo crec que és al revés. Jo crec que no és una previsió del que pot passar si seguim. No. És el que pot passar si no ho arreglem.
Exacte.
Clar, si no, si seguim.
T'està alertant de dir...
Si tu estàs en negatiu ara, estàs en fals.
Sí. Pot arreglar?
Sí, però vull dir que no és allò que diguis si seguim així acabarem malament. No, estem malament ja i hem de deixar d'estar malament. O sigui que és molt diferent estar bé i poder caure en el negatiu... Uh-huh. Per una tendència, no? Mm-hmm. Pues tu estàs en més 1.000, més 800, més 500, més 200, al final acabarem malament i acabarem per sota de pues zero. No, és que ja estàs en negatiu.
Però és que aquí també té a veure tot el tema del fair play financer, que és això tan engorrós que ens hem tan pesat moltes vegades. Però és que és la gran crítica que sempre s'ha fet a Tebas i a la Lliga, que és que mentre a la Premier van dir obriu l'aixeta després del coronavirus i feu el que us dongui la gana, i els clubs podien fitxar sense límit, aquí es van posar unes restriccions molt, molt, molt estrictes. I sí que és veritat que des d'un punt de vista pragmàtic, els clubs, amb aquesta mesura, redueixen el seu deute. Mm-hmm. Però a canvi de què? A canvi de ser menys competitius. El Barça sí que està obligat a reduir la massa salarial, però què ha fet també? Deixar de ser competitiu perquè no ha pogut aspirar els millors jugadors. Has hagut de fitxar de saldos. Portes 6 mercats de fitxatges, comptant estiu i hivern, que tu tens el que bonament pots fitxar.
Aquí discrepo una cosa, Martí. No, els saldos, o sigui, t'has gastat 60 quilos en Rafinha, 60 en Ferran, que... no són saldos, són 120 milions d'euros que són diners, o sigui que aquí estic d'acord en el conjunt de l'argumentari, estic totalment d'acord, però amb el matís aquest
i què t'has gastat amb Lewandowski?
També. Però la resta tu has tingut operacions a cost zero, és a dir,
és
no són a la llista de prioritats que volia.
És veritat que
Xavi l'any passat
t'ha condicionat,
no n'ha tingut cap ni una.
Sabeu qui realment, per molt que ho intenti, no aixeca cap i està fatal, està directament ensorrat? El Sevilla. El Sevilla ahir, quan en horari de temps afegit anava guanyant 2-0, si guanyava l'últim partit es classificava, doncs ha passat de guanyar 2-0 a perdre 2-3 i a dir adéu definitivament a la Lliga de Campions. I ja sabem que, per tant, el PSV Eindhoven, igual que el Leipzig, poden ser rivals del Barça perquè han quedat segons i el Barça virtualment quedarà primer. A Sevilla no ho estan passant bé, ja demana la destitució de Diego Alonso, l'entrenador uruguaià, exfutbolista, i ahir l'afició ja increpava a la directiva.
Bueno, deixem-me saludar a Sergio Ramos des de Sevilla. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿no?
Bueno, ¿cómo estás viviendo estos momentos tensos entre la directiva y la afición?
Bueno, la verdad que tranquilo, porque bueno, al final ayer, pues bueno, metimos dos goles y todo está en el aire.
Está en el aire, bueno, está en el aire, ¿no? Crec, ¿no, Edgar, que no está en el aire, ya están eliminados, ¿no?
De la Champions
bueno,
eliminados.
Esa es vuestra opinión, ¿no? Cada uno tiene su verdad, y la verdad es que nos queda el partido de vuelta en PSV para remontar, porque el valor doble...
Perdón un segundo.
El valor doble de los goles fuera de casa...
¿Cómo?
El valor doble de los goles dentro de casa, al final...
Que jugasteis en casa y perdisteis.
Bueno, pero marcamos dos, y al final pues la eliminatoria está donde queríamos, ¿no?
Que os marcaron tres, ¿eh?
Como te iba diciendo, esa es tu opinión, ¿no?
No, hombre, ¿qué sabrás tú? Son hechos...
Ya, pero es que no es un formato de eliminatoria, Sergio, es un formato de liguilla...
Esa es vuestra opinión, al final nosotros vamos a seguir luchando, vamos a ir partido a partido y bueno, hasta que el árbitro no pite el final, pues ahí estaremos con las espadas en alto, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo creo que tres puntos son tres puntos, te pongas como te pongas y vamos a darle la vuelta, sin duda, porque somos unos cracks, como los compositores, que son unos cracks.
Los compositores son los cracks que crean estos temas que resuenan por todo el mundo.
Bueno, avui hem conegut l'àrbitre que xiularà, ja passem pàgina de la Champions, el Barça Atlético de Madrid de diumenge a les 9 de la nit.
Sí,
a veure,
i atenció,
com
perquè serà
el colegiado?
Serà el senyor amb els cognoms més comuns de l'estat espanyol. Sánchez Martínez, de nom José María, és de Múrcia i és... o tothom el coneix com a Manolete, pel seu aspecte físic.
Prou, prou ja d'aquest tema. No comencem amb la brometa, que jo m'assemblo al Manolete, que és el fill del Manolete. És sempre el mateix, Gaspar, el hijo Manolete. Escolti, tota la vida escoltant la mateixa broma, és sempre el mateix, el rumoret de Manolete.
Això no té massa fonament, perquè jo he vist fotos del seu pare i eren pastats.
Home, clar,
el seu pare i vostè eren pastats.
Clar, és que ja s'enganxem aquest tema, la brometa de Gaspar i Manolete, prou.
Mira, Àngel, tu que saps totes les matrícules dels àrbitres de la Lliga Espanyola...
A veure, aquest àrbitre, què tal?
aquest àrbitre podríem dir que de lo malo és de lo menos malo, perquè no ens ha fotut cap tangada considerable històrica. Però és veritat que ha pitat 4 clàssics, hem guanyat 2 i n'hem perdut 2, però a mi el que realment em preocupa no és el Sánchez Martínez, que estarà a gespa, sinó l'Hernández Hernández, que estarà al VAR.
Ui, aquest... ara el problema que s'ha generat és que són pitjor els del VAR, que són més tanguistes, i que aquest, els del terreny de joc.
I aquest personatge, per evitar burofaxes, aquest personatge fa una setmana i mitja dona una entrevista en una ràdio de Madrid i per defensar-se de les sospites del cas Negreira, de que si els àrbitres perjudicaven el Barça, aquest senyor té la valentia de dir: escolti, si el Barça els 10 primers partits que li vaig pitar només em va guanyar 2, si li ha anat fatal al Barça amb mi, si li ha expulsat a no sé quants, si ha perdut no sé quants, o sigui, el tio treia pit de lo malament que li havia anat al Barça amb ell, que dius, però no ho diguis, no ho diguis. O sigui, aquest tio és el famós gol d'aquell al camp del Betis, gol fantasma, sí, que entra 2 metres i mig, mm-hmm, i que només ell ho veu, que no era gol, doncs aquest és aquest senyor, i aquest senyor està al VAR. Per tant, al final arriba un punt, com deia el Toni, que és que a mi em fan més pols del VAR que els de la gespa.
El partit del Rayo Vallecano, que l'altre dia el president Laporta em va fer esment, cosa que agraeixo, perquè va haver-hi una tangada allà, el del VAR valida, jo ja m'ho he explicat, valida un gol en fora de joc posicional que van, en el seu dia, van anul·lar un igual a Joao Félix. El valida el tio del VAR.
Sí.
El tio del VAR li diu, no, gol. El tio del VAR. I després, el penalti, que és com una casa, home, a Rafinha, el del VAR, tampoc li diu res. Quan a vegades s'han aturat partits i han dit a la següent jugada, han dit, no, s'ha de revisar un penal. Vull dir que el del VAR ara ja comença a ser més perillós que el del terreny de joc. Feta la llei, feta la trampa.
I tant. Cortamos micros, sacamos músicas, cortamos todo.
Pero venga, cortamos ahora porque...
Cortamos micro fuera, venga, vamos, pega. Contubernio, tenemos música de contubernio. No, espera. Tenemos música de extorsión, música de cuando le debes dinero a alguien y te llama de madrugada. Venga, pinchamos. Tírale.
Ahora, ¿qué pasa?
Ya está el Barcelona, ¿vale? Presionando a los árbitros y tratando de influenciar.
No, oye, perdona, estamos... Estás
poniendo el foco en el árbitro.
No, estem parlant de com és... Ángel Gómez. Estem parlant d'aquest árbitro.
Coses objectives. Piensa en ladrón, Josep, que son todos de tu condición.
¿A qué mueves?
Retratado. Barcelonismo sociológico. No tenéis suficiente con el caso Negreira, que tenéis que hacer una campaña desde Racu Barça, cosa que el Madrid, nosotros...
Nunca
haríamos.
Nunca lo hemos hecho ni lo
haríamos. Jamás haríamos una campaña para intimidar a
los vídeos de Real Madrid Televisión. ¿Eso quién?
Estamos hablando de radio. Videos. Estamos hablando de radio. Venga. La pregunta de hoy en el chiquito. Fuera música. ¿Qué cesta de Navidad le ha mandado el Barça al colegiado Sánchez Martínez?
Buenísimo.
¿Tenía cava o champán? ¿Jamón de bellota o un Fuente Vic? ¿Turrón Vicens o turrones el lobo? Venga. SMS, Rigo. Marta, ¿tenemos SMS?
No.
Venga, leemos el primero.
No.
Fue David.
Bé, hi ha dos futbolistes que van ser protagonistes, a més portar a Mundo Deportivo, els dos Joaos. En vam parlar a principi de temporada perquè van arribar a les minuts, després n'hem seguit parlant perquè eren dos futbolistes amb bitllet d'anada i tornada i, per tant, si els volíem s'havia de passar per caixa, i ara sembla que sí que s'està intentant d'alguna forma lligar-los. Però abans d'entrar amb com està de prop o lluny Joao Cancelo, que va ser l'MVP del partit de l'última jornada, de Champions, especialment contra el Porto, hem destapat una curiositat a través de Movistar, que és el que té el dret del partit. Fixeu-vos el que va dir-li Xavi Hernández a Joao Félix poc abans de que marqués el seu gol.
La conexión portuguesa funcionaba hasta el último empujón. De ahí la importancia de Cancelo, de su estado de flow, de anticiparse a lo que viene. Félix, a lo que añade una forma distinta de atacar la defensa del Oporto. Estate tranquilo, es tu momento. Xavi pide calma a quien lleva más de 2 meses sin marcar, pero insiste, es tu momento. Y el momento tardó en llegar. 3 minutos. Conexión portuguesa y esta vez una sola celebración. Suficiente para enviar un mensaje claro. Un mensaje que, claro, también le gusta a Cancelo.
Xavi Hernández va dir-li poc abans de marcar a Joao Félix, la primera part no havia estat, no se l'esperava, no se'l veia, i li va dir, Joao, es tu momento, i poc després va aconseguir el gol fent parella i associant-se amb Joao Cancelo. Després els dos també vam veure que celebraven els dos gols que van marcar un i l'altre petonejant-se l'escut i senyalant-se'l. Una clara mostra d'intencions. I avui hem sabut que, des del club, la prioritat absoluta, a banda d'inscriure a Vitor Roque, que per cert ha tornat a jugar un partit amb el Paranaense, per tant es va recuperant, és lligar a Joao Cancelo. Ha vingut, insisteixo, amb una sessió, ha de tornar al City, però hi ha coses que ens fan ser, amics i amigues, Martí i Àngel, optimistes. D'entrada, Joao Cancelo és feliç a Barcelona, ha quallat el vestidor i es vol quedar. Jorge Mendes, bon amic de Laporta i de Deco, i farà el possible perquè Joao Cancelo... No, 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 no!
Sí, farà el possible per fotre'ns una estillada. Sí, sí, correcte, seguim.
S'ho cobrarà, però el més important, què passa quan volem assumir un pis que no arribem? El banc ens fot una bona clavada, però ens ajuda a comprar-lo, no? Doncs hem d'intentar ser amics de Jorge Mendes. Jorge Mendes ho posarà fàcil, intentarà... Jo, de fet, ja va dir, això ho va explicar Fernando Polo, va dir... Li va dir Jorge Mendes a Fernando Polo, va dir, tranquilo, que si lo quieren... se van a quedar, d'alguna forma.
Si lo però... quieren, lo van a pagar.
Una altra cosa important. El City no el vol, especialment Pep Guardiola, no té cap interès ni intenció a que torni.
No em diguis, quina novetat.
Estic... Però tu no el vols, no, Cancelo?
Estic enfonsat, estic preocupat, quin disgust. El Cancelo és un jugador bàsic en els meus sistemes. L'estic trobant a falta molt.
Perdó, clar, si diu això...
I pensar que podria definitivament em destrossar els plans.
Ostres, però què?
Jo crec
però,
que...
Però tan el veus a l'equip, al sí. City, al Cancelo.
De fet, és una gran pèrdua, més gran que si sumes les marxes de Ferran Torres, Eric García, Gundogan, Kun Agüero, ja els he dit al Xiqui i al Soriano que facin el que puguin per recuperar-lo i que... Bé, si no hi ha més remei, per menys de 100 milions, per menys de 100 milions, no us ho...
Sí, almenys...
Sí, està desfet, aquest home. Em sembla que Guardiola està desfet que es quedi al Barça, eh?
Ara, qui ens la vol fotre, Pep, perquè 100 milions no. S'ha fixat un preu inicial d'uns 25 milions d'euros.
Jo et veig molt optimista, Edgar. Et veig aquí molt, molt... Que està molt bé, eh? Està molt bé transmetre les pans bones...
No, una mica més, una mica més. Entre 25 i 300.
Acaba contracte el 2027.
A l'horquilla.
¿Cuál será el precio justo por Cancelo? Jorge Méndez meterá otra vez la astillada. Bé, lo sabremos en el próximo escaparate.
Més enllà del preu, d'entre 25 i 100, això sí que jo crec que la forquilla és clara. Martí, Àngel, és un futbolista que vosaltres a dia d'avui sí o sí faríeu el possible per retenir-lo a Can Barça?
Home, tant com el possible no, però és una peça que és bastant... bastant... que més o menys ha quallat bastant bé, tot i que és aquell jugador que no té terme mig, eh? És una mica Dembélé, és a dir, o tens ganes d'escanyar-lo o tens ganes d'abraçar-lo, però no et deixi indiferent, per bé o per malament, però vist el que hi ha sembla que és un futbolista que rendeix i per un preu relativament assequible. Jo aquests 25 milions encara inclús els veig una mica cars. Jo sí? Baixaria cap a 20, 100, tot i que bueno, City, l'any passat quan el va facturar 100. A Munic
100 milions.
Pep, un moment, quan el va facturar l'any passat a Munic em demanava 70 i quan va acabar la sessió el Cancelo va jugar absolutament tot a Munic, sí. I el Bayern va intentar renegociar i el City va dir que s'anessin a fer punyetes, i llavors ha arribat aquesta sessió al Barça. Per tant, jo no sé fins a quin punt realment el Barça aconseguirà un preu raonable o no, més que res perquè aquest estiu tornarem a tenir problemes per inscriure jugadors i de més, fair plays i aquestes històries. Bueno, i el problema està aquí. Ara, és veritat que en Mendes pel mig, avui per tu, demà per mi, allò una miqueta a la catalana, això se soluciona.
Tot és possible. Bé, farem una pausa d'aquí, rec, 4 minuts parlem d'Ansu Fati.
Correcte.
I del pack de lesions, perquè tenim Ansu Fati, tenim a Ter Stegen, que amb l'esterilla no acaba de fer net.
No, l'esquena no li va bé.
I tenim Gavi.
Sí, Gavi, que segueix a l'hospital i estem pendents d'ell.
Sí, sí. De tot això en parlarem amb el fisioterapeuta Lluís Puig d'aquí 4 minuts.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Sempre igual. Això va dir-ho amb el de Bicòsia.
Però què dius? Plim-flom de l'edat més bèstic.
Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
D'acord, abaixaré el volum de la música. Gràcies, t'ho agraeixo.
Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Ja som il·luminats!
Quan et converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 5250 i comença a estalviar.
Menja ràpid
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsura General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
La Madre de Frankenstein. La novel·la del Modena Grandes arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional amb direcció de Carme Portacelli. Una obra situada en un manicomi de dones en ple franquisme. El retrat d'un país més catòlic que els catòlics i que sempre té raó. Fins al 30 de desembre, al TNC.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Astenolit Recuperació 3 en 1. Astenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells el teu estat energètic, anímic i immunitari. Astenolit, de Laboratoris ERM.
Li hem preguntat a tot un país i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató, treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto. Disponibles als supermercats Espac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
Ja tens el cava per aquest Nadal?
Sí, aquest any Cava Castell d'Or.
Ah, és bo?
Deliciós! I a més han estat triats millor celler segons els Premis Binari, el concurs de vi més important de Catalunya.
Perfecte. On el puc trobar?
El trobaràs a les millors botigues especialitzades i a la seva botiga online, castelldor.com.
Castell d'Or, la unió de 16 cooperatives del territori.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. En aquest episodi, les inundacions d'Agramunt de l'any 2015.
El dia 3 de novembre del 2015 es va desbordar el riu Sió a Agramunt. L'aigua va inundar el soterrani d'una residència on 9 persones van quedar atrapades.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Torrons Vicenç us està oferint el... Temps afegit del versió RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Doncs aquí tallant torrons amb els bons amics que avui ens acompanyen, l'Àngel Pérez, el Martí.
Torrons Vicenç. Nosaltres sempre apostem sempre, per Torrons sempre. Vicenç, que és l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt des de 1775 i que aquest any ens porta fins a 10 noves varietats com el torró de litxi i gers amb pètals de rosa, el torró cremós de coco amb coco cruixent, el torró de plàtan i xocolata o el torró de mil fulls de maduixes amb nata. Els podeu descobrir al vostre supermercat i als establiments habituals. Els torrons Vicenç.
Bueno, és que si ara, si ara no trobes torrons Vicenç, fes-t'ho mirar.
Està per perquè, tot arreu. Escolta,
per tot arreu. Tot arreu hi ha torrons Vicenç.
Sí, sí, va bé, eh? Ara venen de gust. Ja que arriba Nadal demà, per cert, hem de preparar el calendari d'advent.
Sí,
eh?
Sí. Jo ja demà començo el llaminer.
Tinc el manual i el...
No ets una, no una mica grandet, ja.
Què vol dir el manual?
No, i el meu pare també el fa, eh?
Ah, sí?
Sí, 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 sí. I fem el
manual. Però què vols dir el manual?
Sí, jo no ho he entès.
A veure, fem un nosaltres, és a dir, un, tenim uns, uns saquets fets de forma artesana i l'omplim amb xocolatines, l'artesà, i el de supermercat, que també de tota la vida.
Ah, o sigui, feu els dos?
Fem dos. Fem dos.
Que els supermercats són una estillada, perquè jo vaig anar l'altre dia i em vaig tornar a casa tieso, però bueno.
Sí. Si vols xocolata bona, has de separar-ho, no?
Farem manual.
Si vols xocolata, xocolata Jolong.
Exacte.
Ara, ara.
Ara,
ara.
Ara sí.
Ara.
Hem de picar la porta. No ve massa de gust entrar a la infermeria, però val la pena obrir la porta. De moment ens rep Ter Stegen, amb mal d'esquena. Avui dia de festa a Can Barça, però ell ha seguit amb la seva recuperació. No es descarta per diumenge, tot i que
no,
cada
no
cop hi ha més
clar,
dubtes.
Eh?
No està massa clar. I per altra banda, Ansu Fati, que el teníem d'Erasmus a Brighton, gran ciutat, però ha tornat, avui ha passat per la ciutat esportiva per culpa d'una lesió als isquiotibials de la cama dreta. En principi, un primer diagnòstic el tindrà fora entre 2 mesos i mig i 3 de baixa. I per tant, hem volgut posar-nos directament en contacte amb un expert. Saludem a aquesta hora el fisioterapeuta Lluís Puig. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Perquè tenint en compte de quin jugador, parlem, que és d'Ansu, que porta un currículum important futbolístic, però també de lesions, volem preguntar-te d'entrada si és complicada aquesta lesió d'Ansu Fati, doctor.
Home, doctor pels del versió, com sempre, Ja veig que no canvieu.
Aquí va ser, aquí va ser doctor ja, titulat ja des
de... Al Forno se li ha posat el cap.
Sí, que és doctor.
Que has de ser doctor, no, que, i escolta...
Sincerament, hi ha una cosa que sempre...
Trucarem
que
a la Universitat de Medicina perquè et facin doctor, no dis causa.
Sincerament, Toni, jo sempre que veig algú amb bata blanca...
Sí, bueno, sempre, el Puig quan es posa la bata blanca posa't firmes, eh?
Per això, per mi són doctors. Llavors, em refereixo per la saviesa que tens, eh?
Però, a veure, endavant.
Moltes gràcies. A veure, per la previsió de temps que diuen, crec que deu ser una afectació del bíceps femoral, que és aquell famós múscul de darrere la cuixa, sí, que sempre solen lesionar, que té dos ventres musculars, i probablement l'afectació sigui la unió proximal, és a dir, la més propera, diguéssim, a l'anatge del cul, però cap a la meitat de la cuixa. I en aquest sentit, pel que diuen de 8-10 setmanes, és que hi ha més menys afectació tendinosa, lògicament, i muscular, és a dir, del teixit connectiu. Això fa que sigui una lesió de les considerades importants, no? Perquè després d'aquest tipus de lesió ja vindria algun tipus d'arrencament que ja requeriria, doncs, d'intervenció quirúrgica, que és una mica el dilema que va tenir amb l'altra cuixa, si ho recordeu, sí, que el va tenir parat el 2021 més de 2 mesos, no? Amb 2 vegades, no? Va tenir com 2 recaigudes,
Lluís,
però de l'altra cama.
Per tant, estaríem parlant de la mateixa lesió a la cama que no tenia lesionada.
Més o... No podem dir la mateixa perquè sembla
més greu, o menys.
Que diuen. Sembla menys greu, eh? Sembla menys greu. Però, tot i així, no deixa de que 8-10 setmanes estem parlant de que probablement ja hi hagi no solament l'afectació tendinosa, sinó més menys part muscular, i evidentment no han parlat mai d'arrencament, com havia passat en l'altra cuixa, i que semblava molt clar el tema quirúrgic. Però em referia a perquè ens entenguem, no? Que no és només un esparrec, sinó que hi ha una mica més que això, no? Hi ha afectació del teixit connectiu, que això ja té més mala gaita.
La lesió similar que va tenir va optar per fer tractament conservador, en part pel trauma que va passar quan va passar per quiròfan pel tema del genoll. I això recorda un tití quan deia que de petit havia passat un trauma passant per quiròfan amb 15-16 anys i després va voler optar per tractament conservador. Dius que si la cosa es compliqués podria passar per quiròfan? Realment emprenya tant o espanta tant el quiròfan per un futbolista?
Home, jo penso que, com tu bé apuntes, el quiròfan en el moment en què li venia, doncs tenia molt recent la lesió del genoll amb totes les complicacions que va tenir i que crec que mentalment no estava preparat i que en aquest sentit, doncs, ell i el seu entorn van decidir això, tot i que diguéssim que tot l'estament mèdic del club semblava que estava molt convençut de que l'havien d'operar. Jo en cap cas, sense saber exactament l'abast de la lesió, que tampoc no l'han precisat, no puc dir que això tingui pinta de quirúrgic, ni molt menys. Ara, per les setmanes que parlen, hi ha afectació de la part muscular i en principi de moment no han parlat mai d'arrencament, però bueno, que són d'aquelles lesions que parlen de 8-10 setmanes, que podrà tornar, però que són d'aquelles típiques que tenen bastanta capacitat de que puguin recidivar, és a dir, que pugui repetir-se o que pugui tenir, que no sabran ben bé allò de dir, ostres, amb tota la certesa de que això s'haurà recuperat del tot.
A veure, senyor Puig, la pregunta és, Ansu Fati, des de que va tenir la lesió al genoll, ha anat recidivant?
Sí, ha anat recidivant.
Ha anat recidivant, lesió rere lesió. I és més, la reentrée d'Ansu Fati, quan estava al Barça la temporada passada, o sigui, Xavi buscava els minuts més adequats, el feia jugar molt poc, va entrar, o sigui, va ser la reentrée d'Ansu Fati a l'equip, va ser que finalment no va acabar sent. És a dir, que jugava molt poc, tampoc tenia... I l'argument era que se'l tractava amb molta cura, cotó fluix perquè no es tornés a trencar. Ha anat al Brighton i s'ha tornat a trencar. Això vol dir... Bueno, això no vol dir res. És a dir, la pregunta que li volia traslladar, per què es lesiona tant Ansu Fati?
Clar, podríem dir que arran de la lesió de genoll que va tenir, doncs les coses li han canviat, no? Li han canviat que s'ha d'adaptar a la nova situació. De fet, va ser un procés molt llarg, i si ens hi fixem i ho analitzem, es va lesionar la mateixa cuixa del genoll operat cap a la part final del Barça, no? El temps que va estar cap al final, per això el tractaven entre cotons, perquè es va lesionar el bíceps femoral, és a dir, la part de darrere de la cuixa, que és ara el que li està passant a l'altre costat en menor grau, no? Llavors, això què vol dir? Doncs vol dir que probablement, doncs, quan has de tornar després d'una intervenció, en funció com sigui aquesta intervenció, es pot veure una mica alterada la teva capacitat prèvia, no? I que hagis d'acostumar-te a una nova situació en què sigui fàcil que al principi se't sobrecarregui més una musculatura, que hagis canviat una mica la teva biomecànica de la carrera, del xut, del joc, no? De fet, la lesió que es fa, no? Es veu que corre la banda, he estat mirant la imatge, no? Fa un sprint per la banda i ja directament es toca darrere la cuixa i veu que s'ha fet mal i es deixa caure, no? Llavors, que es lesioni, clar, no pots dir segur que és degut a que tot són compensacions després de la lesió. No pots dir segur, però sí que el que pots dir és que, evidentment, després de patir una lesió important d'un genoll, pots haver de canviar una mica la manera de fer i això fa que doncs, vagi claudicant alguna part del seu cos degut a que ell vol fer doncs, exactament la seva explosivitat, vol tornar a potenciar totes aquelles característiques que el caracteritzaven amb ell, no? Aquells sprints, aquelles jugades, no? I que ara doncs, no el respecta a la seva musculatura. Llavors, bueno...
Ansu Fati és molt jove, té 21 anyets. Que sapiguem, Javier Clemente és exentrenador o entrenador que ara busca equip, no és fisioterapeuta, però fixa't, Lluís, què va dir sobre els jugadors joves, en aquest cas referint-se a Lamine Yamal. No sé si el podem escoltar. Va parlar al Larguero, Javier Clemente.
Sí, sí que el podem escoltar. Endavant.
Es peor llevar a chavales de 16-17 años.
Sí, ¿tú no llevarías a Lamine Yamal, por ejemplo?
Yo, salvo que tenga un certificado médico acojonante, yo no llevaría a un chaval de 16 años a jugar partidos internacionales. Porque creo que todavía, no que no tenga fútbol, tiene fútbol de sobra. Lo que no tienen es físico. Por ejemplo, a Ansu Fati le hicieron una entrada limpia y le levantaron la rodilla. ¿Por qué? Pues porque una rodilla con 16 años no es lo mismo que una rodilla con 21.
Está claro.
¿Y estás de acuerdo, Lluís?
Estic d'acord en el sentit de que el que ve a dir és que un jugador com el Lamine, no? O com l'Ansu, que són molt joves, en aquest sentit encara estan en procés de desenvolupament, no? I per això se'ls ha de cuidar i se'ls ha de dosificar, que penso que amb el Lamine s'està fent en el sentit de, almenys el Xavi, doncs, està tenint molt en compte doncs, tot això. Però ja els veus que no tenen ni la corpulència ni la força, i el que ve a dir és que amb una entrada, que amb un altre jugador més veterà doncs, no l'hagués ni mogut, doncs amb ell se l'emporta per davant. De fet, veiem moltes jugades quan desborda el Lamine que li foten una empenta i el tiren 3 metres cap al costat. Amb la qual cosa, veurem segur una transformació del Lamine d'aquí 2 anys, que serà una persona molt més corpulenta, que tindrà doncs, molta més força, no? I que s'haurà desenvolupat molt més. I és això el que ve a dir, que no els hi falta futbol, que tenen una tècnica i unes qualitats increïbles i que s'ha de tenir molta cura de com se'ls utilitza i de quina manera se'ls utilitza, amb quina tensió, responsabilitat i de més, per tal de que no sobrepassin el seu llindar. I el que diem nosaltres a vegades, la paraula clau seria l'estrès tisular, no? El fet de que el major nombre d'hores d'exposició comporta un major risc de lesió i que abans d'hora hi ha el lesionis i que el desgracis de per vida.
Ja veurem com queda Ansu Fati amb 31 anys, que són els que té 10 més en Marc-André Ter Stegen, i comença a tenir problemes ja propis de l'edat, Toni, que són problemes d'esquena, de lumbàlgia. Ja saps, Lluís, que ara mateix és baixa per problemes a les lumbars. És normal que una lumbàlgia duri tant, perquè ja s'ha perdut 2 partits i havia de ser una tonteria amb la selecció alemanya un entrenament i al final, de moment, no juga.
Jo el que havia escoltat i que em consta és que ja arrossegava molèsties a la columna des de feia bastant de temps i que anava bastant al límit i que anava trempejant. I suposo que ha anat fent fins que al final ha claudicat i ha hagut de parar, perquè la lumbàlgia l'ha parat. Evidentment, si pensem on ve el cap una lumbàlgia mecànica, no? Que és ben bé doncs, per una sobrecàrrega i a més un porter que s'ha de tirar moltes vegades per terra, que rep com microtraumatismes cada vegada i de més, doncs que fins a cert punt és lògic, però veiem que es va allargant una mica i probablement s'allargui pel fet de que ja ho arrossegava i que en aquest sentit ha anat molt al límit i que encara no fa net, no? I penso que, bueno, no, potser ja no solament és un tema muscular, sinó que també doncs, a la columna hi ha les facetes articulars i potser té una mica de síndrome facetari, no sé. De moment el que sí que han dit és que no és cap lesió greu, per tant doncs, hem d'estar tranquils en aquest sentit, però sí que jo crec que el que ho està allargant i que és com tu bé apuntes que una lumbàlgia banal doncs, seria molt més curta, és el fet que hagi arribat més al límit i que hagi anat forçant i que ara doncs, li costi acabar-se de poder tornar a reincorporar.
Lluís Puig, una abraçada molt forta, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
Gràcies al fisioterapeuta Lluís Puig, i amb ell hem de tancar la barraca, per tant...
Està Sánchez Martínez de punt de xular al final.
La qüestió és que en Sofati ens el volíem vendre a l'estiu i no ens el podrem vendre, i que Ter Stegen el tindrem tieso fins a l'Eurocopa.
Molt bé, no?
El resum seria aquest.
El que sí que tinc clar és que en Sofati ja el pots anar col·locant com fa Guardiola amb els que no vol.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç us ha ofert el temps afegit de la versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà el pròxim diumenge per fer realitat les teves idees. La botiga de Badalona romandrà tancada.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que el lloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Aquest Nadal regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
Pot ser.
És una broma, no?
Dos què?
Escape Room 2. A partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
Aquest any viurem un Nadal enorme amb Jardiland. Descobreix la nostra col·lecció nadalenca per guarnir l'interior i l'exterior de la teva llar. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki. A Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei.
Viu el natalíssim Nadal a l'Esplau en gran. De l'1 de desembre al 5 de gener podràs gaudir de les experiències més increïbles. El concertàs de Henry Méndez, el nostre bingo roscón en directe, la visita del pare Noel i el rei Gaspar i la nostra gran nevada tradicional. Vine a gaudir del teu dia de shopping a l'Esplau amb la nostra oferta d'oci i restaurants. Més info a esplau.com/navidíssima.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Aquest Nadal somia, imagina i deixa't sorprendre per la llum, la música i les bombolles de sabó més increïbles.
Del 3 de desembre al 7 de gener, el poble espanyol acull l'estrena de Jingle Bubbles, un sorprenent espectacle nadalenc creat per Pep Bou.
A més, podràs gaudir de Natalis, els mons màgics del Nadal, amb decoracions, la casa del Pare Noel i dels Reis d'Orient i molt més.
Entrades des de 13 euros a poble-espanyol.com. Descomptes Black Friday fins al 30 de novembre. Aprofita'ls.
RAC 1, tots som 1.
Doncs ja tenim per aquí l'Anna Ballonesta, Edgar. Sí. Per tant, escolta.
Hola.
Una il·lusió saludar-la sempre a aquesta hora.
Sí,
a més, avui
sí.
No hi ha futbol que pugui emprenyar a aquesta hora fantàstica.
Primer, portes... primer dia de la setmana.
Sí, bueno, hi ha el García, que està pendent de la Conference, de no sé quins partits.
Tenemos la Conference League y tenemos sí. también el Fútbol Club Barcelona, que no se ha hablado, pero ha ganado en la Champions Round Elite UEFA League 7-0.
¿Eso qué es?
La Copa d'Europa.
Però com anirà això? Però anirà interrompent o què?
De futbol sala.
Ah, de futbol sala.
Bueno, el pues... deporte de moda. Apasionante.
Bueno, doncs pues te'l deixem, que et comenti tot això.
O al final
que...
de...
Vamos
final
con la ronda de conexiones.
Oh, 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 oh.
José María, acompáñame. Sí.
Vamos para allá.
Sal, sal.